A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest dijous aquí a La Tertúlia. Tinc dos convidats aquí per animar doncs, aquest programa. Albert Torres, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. I Gini Martínez Llesques, gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres per estar aquí una altra vegada i content d'estar.
Bueno, jo molt, molt content de tenir-vos, com tots els tertulians que tinc aquí, que sé que és un plaer d'acollir-vos i veniu contents, generalment. I fins avui dia mai no n'hi ha cap que ha marxat enfadat, o sigui que això vol dir que...
Si em contés, jo no m'hi diria.
Exacte. Gini, ja que et tinc aquí, hi ha comença a haver-hi moviments a nivell polític de cara a les pròximes eleccions, que estem a any i pico vista, eh? O sigui, però ja comença a haver-hi declaracions i alguns partits, no, que sí, que no. Dius, avui, doncs, Concòrdia deia per Sant Julià que doncs, anirien amb una línia que ells volien, que no hi havia pactes amb demòcrates. Tu, com president d'Acció, dius, clar, segons els comuns hi haurà alguns consensos o no, també. Això ja és molt... molt atrevit de dir-ho a tan lluny de vista, si ens entendrem o no ens entendrem els uns als altres.
Només puntualitzar, jo soc vicepresident d'Acció, el president és el Marc Magalló.
Perdó, sí.
I bueno, que ja vau sentir l'entrevista i les declaracions que s'han fet últimament, que Acció, al final, ja feia 10 mesos, un any, que parlava amb liberals d'Andorra, i llavors ha hagut un apropament, perquè era de la... del tot natural, perquè som dos partits liberals amb una ideologia liberal. Llavors doncs hem fet una aliança liberal que és una reconciliació de tot el que va passar, recordeu, al 2022, que va haver un trencament del partit liberal. Havia hagut trencaments abans amb la Unió Laurediana, si no m'equivoco, i bueno, els trencaments que havia hagut, però passàvem de ser, no sé, sis o set consellers generals, es van anar trencant el Partit Liberal, i després l'última trencadissa, i que ara s'ha retornat a ajuntar aquests dos partits, que són dos partits petits, i bueno, al final en política estàs obligat a entendre-te, no? No tothom que fa política amb tu pot pensar el mateix que tu i pot ser el teu millor amic. En política és diferent, en política al final són uns ideals, que en aquest cas són liberals, i al final estàs condemnat a entendre-te i fas política per millorar el país, perquè aquí molts de nosaltres no som polítics, sinó el que fem és contribuir a la política del país.
Sí, el que diu l'Higini, Albert, és cert que molta gent ve al món de la política per a afició, per ganes, per a aportar al comú, per a aportar al país, segons la llista on es presenta, si és comunal o si és, diguem, general. Cert que no podem dir que tenim polítics professionals, per dir d'una manera, que només han fet carrera d'estudis per directament fer el salt a la política sense tenir una experiència professional. I si me'n descuido, molt pocs tenen que ser aquí al país que han fet aquest pas.
Jo crec que la política ha de ser una cosa transitòria. És a dir, ha de ser una part de la teva vida, un 4 anys, 8 anys, el que sigui, que dediquis una part del teu temps a la política. Pel bé general del país, de la parròquia, del que sigui. Aquesta és la finalitat, la meva. Jo he estat conseller de Comú de Canillo ja fa anys, sense cobrar ni un euro de salari ni de compensació. Us puc assegurar que va ser el meu millor mandat. Per què? Perquè allí la gent no hi havia pressions. No hi havia dir, home, que bueno, que tu no podràs. No, allí ningú deia, ni ningú amenaçava. A la pròxima llista no hi giràs. No cobraràs 1.500 euros. Ningú, perquè no cobrava ningú. I us puc assegurar que, per què? Tothom aportava el seu millor gra d'arena. I també puc dir que alguna vegada el cònsol de torn havia perdut una votació al Consell de Comú, però no passava res. Havia perdut la votació sobre aquest got. Sabia que aquest got passava amb aquesta tassa i era una bassa d'oli. No passava res. I després, en quant a la no professionalització... Home, què vols que et digui, eh? Avui ja n'hi comença ben quants que són bastant professionals, eh? I que van a la política com un complement de nòmina. Com un complement de nom, com un complement de salari, com que això m'ajudarà a pagar alguna quota, i ja comença a veure's això, eh? I moltes vegades en parròquies petites, quan es fan les llistes, ja es veu. Sí. I si a més, coneixes la parròquia i escoltes el Consell de Comú, doncs encara més.
Clar, hi ha un atractiu a vegades, que potser és més la part econòmica que t'atrau anar cap a la política per aquesta compensació que pots tenir, que no pas, diguem, la finalitat, doncs no, mira, ho faré per la parròquia, ho faré per al país, i després, si hi ha alguna cosa que, diguem, que ve a dintre les garrofes, a dintre la butxaca, benvingut és, i si no, no passa res, no?
Però és que la meva reflexió no és dir no ha de consellar cobrar el conseller de Comú. La meva reflexió és dir el Consell de Comú o el Consell General no s'hi ha d'anar per fer un modus vivendi. S'hi ha d'anar per dir, vaig allà, porto... Jo vaig estar 4 anys al Comú de Canillo i deia que, i ho havia dit moltes vegades, que la compensació de funcions havia d'haver estat per assistències a les comissions o al Consell de Comú. Per exemple. Clar, jo deia això perquè ho deia. Jo entenc que una persona, sigui qui sigui, pot fallar o pot no poder anar a un 10, un 15, un 20, per raons personals, però quan aquest percentatge llavors s'accentua i la situació es torna al revés, home, doncs potser s'hauria de plantejar, no?
Va haver-hi un cas, no? No sé si a Canillo, que algun
sí, va haver un cas a Canillo, sí.
Que no es va presentar mai i
però
va haver-hi conseqüències.
Va ser una excepció puntual. Però jo he vist moltes vegades que això de les reunions... Sí, sí. I després una altra cosa, les reunions telemàtiques. És un altre tema. És que és un altre tema.
Sí,
fem una reunió aquí a 3 persones amb tot el tema, amb els tècnics explicant d'un tema d'obres o d'urbanisme, és una cosa. Si la fem aquí i tu estàs una miqueta atent, tu veus aquesta persona que està conseller de Comú mirant a la pantalla, però que el té la pantalla oberta, però és que la millor està escrivint un altre tema. Mm. Perquè és que no.
A més, a part de... També he sigut conseller d'Escaldes de Comú, que a part de l'assistència, doncs t'has de preparar els temes. Vull dir, és veritat que hi ha, per exemple, tots els concursos que es fan als comuns, doncs quan estàs a la posició t'has de preparar que aquell concurs s'hagi fet de la forma més transparent i que no hagi hagut... I és difícil, perquè has de saber de tot o aprendre de tot. I aquests concursos, que són concursos, de, per exemple, de construcció o de ficar algun element que costa molts diners a vegades, doncs tu has d'estudiar, t'ho envien en pocs dies perquè precisament no t'ho puguis estudiar, perquè ets la posició, i és veritat que la feina que fas és molt, molt llarga. I quan ets conseller general, doncs també sabem que has d'estudiar totes les lleis, les esmenes, dir, que hi ha una feina darrere molt important, i jo també, bueno, jo al Comú d'Escaldes cobràvem, crec que era 1.000 o 1.100 euros, que evidentment cobràvem això, però a mi em sortia molt més car, perquè tota la feina que deixes de fer personalment, doncs és molta més productivitat, segur que ets més productiu amb la teva feina, no? Això és el més lògic. Mm. Però és veritat que quan ets conseller comunal de la majoria, per exemple, a Andorra, ja estem parlant de 2.500 o més, són sous ja importants, que és veritat el que comentàveu ara, no? Que hi ha molta gent que l'utilitza ja, pues, és com un atractiu ja més econòmic. Però penso que la política d'Andorra hauria d'anar per un altre cantó, tal com has explicat, que jo crec que el més reconfortant és fer política a Andorra i després veure aquells canvis que gràcies a la teva aportació doncs ha millorat la teva parròquia o el teu país.
Parlant
però sobretot, de perdó, sí, no, sobretot que no sigui i que no, perquè moltes vegades quan es fan les llistes es veu qui va allà per una cosa i qui va allà per una altra. Tothom aporta alguna cosa a les comissions, tothom aporta alguna cosa als Consells de Comú, però jo crec que s'hauria de replantejar el sistema dient assistències, per assistències i per totes aquestes coses, sobretot els comuns, que això és el que he viscut. Perquè és que si no, és una miqueta de desordre, eh? A veure, jo he sentit, és que miqueta això em va molt bé.
Totes maneres, s'ha de dir que com que som gent del poble que fem política, després, com que estem voltant per la nostra parròquia, doncs és veritat que al final arribem a nivells aquí a Andorra parroquials, nivells de neteja, de molts detalls que quan baixem a Barcelona, baixem a altres pobles, no els trobes. És a dir, nosaltres som molt crítics amb la nostra parròquia.
Sí, ja
ho diuen,
som exigents.
Exigents, que quan veus un paper al terra dius... és que no estan netejant bé. I és veritat que totes les parròquies aquí a Andorra, d'aquí ve també el triomf d'Andorra com a país, que arribes a qualsevol lloc o a qualsevol camí comunal i estàs supercuidat, no hi ha papers llançats al riu, i si algú llança un paper tothom el mira
però
raro,
no,
perquè
és un tema
no és normal
polític. Això no és un tema polític. Tothom
sí, però és que els que fem política també som els ciutadans, la ciutadania, part de la ciutadania, i llavors som exigents. I jo crec que d'exigència, com a comuns, i com a part de, quan ets conseller comunal, com a part de la ciutadania, una exigència que dones als que estan al govern en aquell moment, que després es transmet. I jo penso que hem arribat, el que comentava ara, no? Hem arribat a un nivell d'excel·lència en aquest sentit, per exemple, amb la neteja, que quan anem fora d'Andorra no ho trobes. I jo penso que és un punt positiu per tot tal com està ficat la política d'Andorra i com es fabrica, no? Que són, com deies, Enric, amb gent del, bueno, gent de la ciutadania normal.
Sí, i del que dieu, tant Albert com tu, Higini, aquí ho ha dit moltes vegades el Josep Maria Camp, que ha sigut cònsul de la Massana i que ve regularment a la tertúlia, que encara hi ha gent que té el seu telèfon perquè té el seu mòbil personal, i clar, aquesta proximitat que pots tenir, doncs, amb un consell de comú, amb un cònsul, amb un cònsul menor, amb un consell del Consell General, amb un ministre, o sigui, hi ha gent que et trobes per al carrer, o sigui, coses que no són, diguem, plantejables en els dos països veïns que tenim, que si trobes ja l'alcalde del carrer de Barcelona pel carrer ja és excepcional, per dir-ho així, no?
No, és veritat que pel carrer t'acribillen, eh? Vull dir, és algo al·lucinant, perquè jo estava de conseller de la posició i em parava la gent i em deia, escolta'm, que a les 6 del matí passa la màquina de teja i fa molt soroll. Bueno, doncs ja ho comentaré al cònsul, no? I és veritat que després es va polint aquests temes, eh? Perquè igual el cònsul a les 6 del matí no sap que la màquina de teja fa molt soroll.
A quina hora ha de passar? A les 6 de la tarda?
Sí, però després... No. Però és veritat, per exemple, que la màquina de neteja que tirava aigua passava a vegades a les 12 pel mig de l'avinguda Carlemany. Vull dir que tampoc... Es pot evitar, no? Llavors, aquests petits fallos, que potser un cònsol de Badalona no se n'entere o li costa més, aquí la ciutadania pues, doncs, transmet als consellers comunals, li transmeten al cònsol o directament al cònsol i es van corregint bastants.
Sí, aquestes coses, però que aquestes coses jo crec que mai ha estat de polèmica. Jo sempre dic, escolta, s'ha entès això. O s'ha de fer... A mi no hi tinc mai cap problema estar en l'oposició. S'ha fet... El fons de batalla és els projectes, els finançaments dels projectes, això és el fons de batalla, i després la informació del conjunt, no? Però, bueno, això és els comuns, i ara que tu dius que integres Acció Liberals i tot això, doncs a mi sí que m'agradaria, doncs, com a mínim, que expliquéssiu una miqueta, perquè la meva visió política d'avui, l'altre dia llegia Ladislau Baró, candidat d'EA, bueno, hipotètic. Concòrdia vol pactar amb Ladislau Baró, amb DEA. El 80% dels electors o el nucli dur d'elector de DEA eren liberals. Perquè és que això és així. A les parròquies, la Massana, quasi bé tots són liberals, però són
de ciutadans
compromesos. Llavors, clar, al final, Andorra, la llei electoral, tal com la tenim, marca l'opció molt clara. A les parroquials només hi pot haver dues opcions. Si hi ha quatre llistes, ja estan guanyades o perdudes abans d'anar a votar. Hi ha dues opcions avui. O es continua votant DEA, que és el que hi ha des de fa 16 anys, o es planteja una alternativa més o menys agrupada. Perquè si no, és que la llei electoral ho diu ben clar. Dos llistes. Llavors tenen opció. La una o l'altra, de guanyar. Si n'hi ha 3 o 4 o 5, està clar abans de votar. I això és el que a mi em costa entendre, que a certs partits polítics, per egos, moltes vegades per egos, no es vulgui entendre.
Jo penso que la Concòrdia queda lluny de la ideologia liberal, encara que haguessin un apropament ara, si és veritat que han dit alguna cosa, no? Però jo penso que falta un any, com ha dit l'Enric, és molt temps, un any i pico, una setmana abans tot canvia, i és veritat que aquí el Partit Liberal o Acció, inclús de Comunicats per Andorra, evidentment, són d'ideologia liberal i ciutadans compromesos, no? I jo penso que la ideologia liberal, dintre de la... s'ha d'autoregular, per exemple, l'habitatge i això, doncs arriba un moment que la ideologia liberal la fiques de costat i amb un problema tan important com l'habitatge que hi és encara present a Andorra i continuarà molt temps tinguent aquest problema, que a més sentia avui que el Consell General explicaven totes les mesures que estan donant a terme, doncs, a part de tindre aquesta ideologia liberal, jo penso que tant el govern actualment com nosaltres, com Acció, com a liberals, anteposem la Constitució i el dret de l'habitatge dintre, abans que la ideologia liberal, no? Per tant, s'han pres moltes mesures. Avui en dia estava sentint el Consell General que estan prenent encara més mesures, i penso que han de ser valents, perquè l'habitatge, que és el problema principal que té Andorra, doncs requereix moltes mesures. Un control de la immigració, un control al final que els nostres fills puguin tindre l'opció de comprar un habitatge o de llogar-lo, que avui en dia no el tenen.
Saps per què no el tenen? Per una raó molt senzilla. Perquè els fa 20, 30, 40 anys hi havia un camion de gent que vam creure, jo també, amb l'habitatge de lloguer, vam invertir tots els nostres estalvis aquí. Avui s'han pres una sèrie de mesures antieconòmiques que ha fet que els fills, els que pugen avui, estan condemnats a anar a viure en cases, en pisos, que tenen 70, 80 anys i que d'aquí dos dies en tindran més. Per què? Perquè no hi haurà relleu. Relleu vol dir amb inversió. Perquè això és molt fàcil de dir. Hi ha un problema de pisos. Agafem i el que té un pis li diem, tu, el preu és aquest condicionant. El preu de manteniment de les calefaccions, el preu de manteniment dels pisos, el preu de manteniment dels ascensors, tot està pujant. És a dir, ho hem fet i ho hem explicat de tal manera, al meu modest entendre, que ho hem fet antieconòmic. I hem fet el gran desfavor, per no dir una paraula més forta, a la gent que necessita pis. Està molt bé que la gent busqui pis, però no en trobarà, no en trobes i no en trobaràs. Ni avui, ni d'aquí 10 anys, ni d'aquí 20, amb els criteris que tenim avui, es farà pisos de lloguer. Per què? Perquè no surten a compte. El govern que ha de fer 20.000 pisos de lloguer és una opció. És una opció. Però jo que he treballat a la banca he vist un munt de gent per fer una casa de pisos més petita o més gran, el que han patit i repetit. I avui, d'alguna manera, els hem posat així. I el gran problema el té, el més gran, el que no té res. Perquè aquest sí que està condemnat a viure de lloguer. El propietari dels immobles, més aviat o més petit, d'una manera o d'una altra, els pisos, algun fill li podran donar un pis, i aquests són el gran problema. I aquests ningú els ha dit on està el problema i quines solucions es poden prendre. Però la solució de dir ho frenem tot, ho bloquegem tot, jo crec que no ho és. I més indefinida, perquè estem perjudicant amb aquesta gent. Jo quan em vaig casar, vam anar a viure en un pis, després vam voler anar a viure en un pis millor. Avui, desgraciadament, amb aquesta gent no se'ls dona opció. Per què? Perquè els preus són caríssims. Però no només els preus de lloguer, el preu de construir, eh? Si Andorra o qualsevol empresa fes avui un fons d'inversió, posi el que vulguis, la quantitat que vulguis, opcional, per fer pisos de lloguer, ningú dels que som aquí posaríem un euro. Per què? Perquè es va perdre, segur.
Bueno, estem parcialment d'acord. Jo penso que el gran problema que té Andorra, i jo crec que ja estan incidint govern, avui el Consell General també ho comentaven, perquè amb la nova llei, és el problema de la immigració. O sigui, hem augmentat tant la població tan ràpidament que ja no els habitatges, que és una part molt afectada d'aquesta immigració, que penso que és uns 20.000 habitants en un o dos anys, sinó tots els serveis que ha de donar el país. Doncs, quan tu, inclús passa amb les empreses, quan tu creixes massa ràpid, no tens temps d'adaptació. I això és el que li està passant a Andorra. Vull dir, al final, no serà no només l'habitatge, sinó ja estem patint doncs, que professionals de la medicina et donen hora d'aquí 10 mesos, un any. Quan sempre havíem gaudit d'una sanitat aquí a Andorra que era doncs, l'orgull nostre, una part de l'orgull, no? L'altre orgull és la seguretat, que també patirà la seguretat, perquè quan et venen 20.000 persones de cop, doncs aquella seguretat o aquella infraestructura que tens de policies i de servei de circulació i tot, doncs se't queda massa petita per l'augment de població que tenim. Per tant, jo penso que s'ha de centrar el govern, que ja ho està fent, en que la immigració sigui progressiva i adaptada als proveïments de serveis tant de comuns com de govern, que té actualment i que pot anar augmentant progressivament. I aquest ha sigut el morí d'èxit. A partir, ja del 2019, me'n recordo que a les eleccions comunals ja es parlava del problema de l'habitatge, però a partir de que la gestió del Covid es va fer bé, no, millor, va ser una gestió molt bona dintre de matisos, doncs al final morim d'èxit.
Però el que es va fer pel Covid, hi ha una situació excepcional, s'han pres mesures excepcionals.
Sí, però jo crec que es va gestionar molt millor que els països veïns, sobretot que Espanya, i a més els avantatges fiscals que ha trobat molta gent que ha vingut aquí a muntar la seva empresa, que se l'ha obert les portes, doncs era la via que tot el país buscava com a model de país, de gent que invertís en el país i es quedés a viure al país, i així ha sigut. El problema que ha hagut que és que hem crescut molt ràpid i, a més, la inversió estrangera no s'ha, controlat suficientment bé com perquè la inversió estrangera no afectessi doncs, a la vivenda, per exemple.
Mira, jo crec que amb el tema de dels pisos i tot això, a la gent no se'ls ha explicat, no perquè no es vol, perquè no se'ls vol explicar quant val un metre quadrat de construcció, quant val que se'ls digui, tu, un pis, el preu que tu vols de 500 euros o d'un 30% del teu salari no és possible. Però se li ha de dir a la gent per què no és possible. Perquè jo m'he trobat amb gent i els hi expliques raonablement, i ho entén tothom. La gent vol, sí, tothom demana, però la gent no és conscient del que demana. I no hi ha hagut ningú que els digui, senyors, el metre quadrat de construir val això, el servei d'aigua val això, la calefacció val això. Per tant, si algú us ha dit que tindreu un pis per 500 euros, no és veritat, o per un 30% del vostre salari. Tampoc és veritat. Diguem-s'hi i expliquem-s'hi, però siguem honestos. I la gent, quan se'ls explica, ho entén. I amb el tema de la inversió estrangera, sí, que s'ha desmadrat, és veritat, però també hi ha una realitat. La gent que ha comprat pisos d'inversió estrangera no són pisos per llogar. Aquesta gent no ha entrat a la competència per als pisos de lloguer. El que passa és que aquesta gent, això sí, si no es gestiona bé l'ajudant per la neteja, l'ajudant per la família, tota aquesta gent sí que necessitaran pisos a preus baratos. I aquí és potser on no s'ha incidit d'alguna manera prou important. Aquest és el meu entendre. Aquí podríem parlar 3 dies sobre aquest tema, Però un pis a la torre de 3 milions d'euros no està fet per lloguer.
Jo segueixo, no sé si vosaltres ho seguiu, el Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, el segueixo molt, perquè m'agrada el que diu i m'agrada el que parla. Dintre que políticament som bastant diferents, però és una persona que la segueixo per xarxes socials perquè la veritat és que analitza la problemàtica, per exemple, de l'habitatge doncs d'una manera que a mi m'encaixa bastant. No? I us ho comentava perquè... El primer que diu és que un habitatge s'ha d'allunyar com un actiu financer. És a dir, si continuem, i ho comentaves ara, la inversió estrangera, què ha passat amb la inversió estrangera? Una part que ha vingut gent i ho ha invertit com un actiu financer. I això és el que s'ha d'evitar. Una vivenda no ha de ser un actiu financer. Tu no pots comprar una vivenda i deixar-la tancada i esperar que et pugi de preu o llogar-la a un preu astronòmic, però... el que estàs fent és comprar aquella vivenda per guanyar diners i això és el que s'ha d'evitar. Si vols un actiu financer ha de ser a borsa o altres mitjans. Però jugar amb coses bàsiques com per exemple, també ho començava el Rufián, amb els aliments, no es pot especular. O sigui, no pot ser que uns aliments al productor bàsic, al camperol, li costi en 2 i arribi inclús a Mercadona pues, a pagar 18 o a 20 euros, que és el que està passant. Doncs això és l'especulació que s'està fent amb els aliments i amb l'habitatge. Això és el que s'ha d'evitar. Amb coses bàsiques, i t'ho diu un liberal, però amb coses bàsiques de la població no es pot especular.
Jo, perdona que et digui, mira, la fruita, l'altre dia les cireres, el productor els hi paguen a 3 euros. Al mercat aquest estiu o aquesta primavera els pagàvem a 18. Però, dit això, l'especulació, aviam, que el concepte d'especulació jo crec que és fals. La persona tu, jo, ell, quan comprem unes sabates en una botiga de sabates per tornar-les a vendre, no fem especulació, optem per un marge de negoci. Un constructor opta per un marge de negoci. Qualsevol persona que fa una inversió en una botiga a fer una activitat comercial, professional, està obrint un negoci. No s'està emporrant.
Això no és l'especulació. Jo em referia a que tu compres un habitatge i el deixes tancat perquè el que esperes és que aquell habitatge pugi de preu i així ha anat passant a Andorra.
Tu esperes que una inversió de la que sigui baixi de preu? Tu inverteixes en una cosa que esperes que l'endemà valgui menys?
Sí, però si tu...
Amb un pis o amb unes sabates?
Però què ha passat aquí a Andorra? Ha vingut una persona estrangera, ha comprat 10 habitatges i els ha deixat, tancat. A les torres on sigui.
Oh, bueno.
Al final si tens una torre buida, tota venuda però buida, sí. No ens interessa a ningú. Ens interessa que el país funcioni. Per tant, si tu compres 10 habitatges i els tens tancats, no hi ha cap problema. Jo soc liberal i t'ho admeto. Ara bé, cada habitatge et costarà molts impostos cada mes. Si és la teva decisió tenir-lo tancat, et costarà molt car, molt car. Llavors, aquí evitaríem que la gent ho utilitzi com un actiu comercial, perquè al final, si tu estàs pagant mensualment per aquell habitatge tancat tants diners com els que guanyes, ja no t'interessa com a actiu comercial. Per tant, hi ha maneres de fer-ho dintre d'una política liberal que jo et deixo fer com a persona inversora, el que tu pots fer com a inversor aquí a Andorra, sempre amb unes limitacions com s'ha fet ara. Que a partir del segon o tercer habitatge pagues els imposts molt més cars. Per tant, hi ha formes de fer-ho. Hi ha formes de protegir
la majoria
que
de
la vivenda no sigui un actiu financer.
Que hem vingut, jo amb això no estic d'acord. Primer, no és que la vivenda no sigui un actiu financer. Tot és un actiu financer. Tot, perquè la persona que ha fet aquesta pizza, si no s'hagués guanyat mínimament la vida des de la persona que ha sembrat el blat...
Que per això està molt bona aquesta pizza.
Per fer la pizza fins a la persona que l'ha portat aquí, no hi hauria pizza. No hi hauria pizza. Això és vàlid amb la vivenda, amb les construccions, amb les activitats de negoci, amb la venda de jerseis, de sabates i de tot.
Jo t'he dit al principi, t'he dit que s'ha de protegir i no s'ha de fer actius financers amb les coses bàsiques de la ciutadania. És a dir, amb l'aigua, amb la llum, amb el pa, amb molts aliments que la carn, el peix, i evidentment amb la vivenda. El resto, el mercat es pot autorregular. Podem parlar moltes hores, però el que és bàsic per la gent, perquè a més ho diu la Constitució, no ho dic jo, per exemple, la Constitució diu que una vivenda digna és... tothom té dret a una vivenda digna.
Sí, però...
Per tant, tu no pots deixar que el mercat s'autoreguli quan ja tens una immigració tan alta que serà molt difícil que aquest mercat s'autoreguli. Per això el govern, encara que sigui d'ideologia liberal, està intervenint, per exemple, com ho has dit abans, amb els lloguers, que no es puguin augmentar i estar congelats els lloguers, perquè era l'única mesura de que no fessin 2.000 persones o 2.000 famílies fora dels seus habitatges. L'única mesura que hi havia. I a partir de que fa una congelació de lloguers, està la llei Omnibus, ara una rectificació de la llei, està fent una sèrie de lleis per protegir precisament això, perquè al final... Andorra, el nostre país, i qualsevol país, necessita aquests recursos humans. Andorra no pot viure només de gent rica. Si tu tens un país que només hi ha gent rica, no tindrem infermeres, no tindrem mecànics, no tindrem professors ni professores.
A 1.500 euros al mes no en tindrem cap.
Exactament. Per tant, això ja ho estem patint. Ho estem patint perquè hi ha moltes professions aquí a Andorra que s'estan veient... planxistes, que no estan trobant gent per treballar, perquè no surt de compte vindre aquí a Andorra a treballar. Per tant, un país, qualsevol país, ha de protegir tots aquells recursos humans que conformen tot el possible perquè el país funcioni.
I no ens hem plantejat que valdria la pena que es fes una revisió d'una sèrie de salaris, d'una sèrie de condicions? Jo crec que seria una manera. Jo no vinc aquí a defensar a ultrança el tema de l'habitatge, jo vinc aquí a defensar el que, al meu entendre, crec que és totalment injust. Començant per la llei Òmnibus. Però a veure, agafat està. Però si estem dient i si li estem fent un favor a algú, tot aquest sector més jove que està pujant ara, que d'aquí dos dies o ja busqui pis, no en trobarà. Però diguem-hi, i diguem-hi per què. Sentem-nos en una taula. Diem el que val construir, el que val la cessió, el que val l'aigua, el que val tots els serveis i quan els tinguem aquí sentats i li diuen què hem de fer amb això.
De totes maneres, també t'he de dir que la construcció fa 8 o 10 anys valia 1.000 euros per metro quadrat i ara val moltíssim més. Al final, quan hi ha un augment tant de vendes i la construcció ara mateix està doncs, a límits que mai haguéssim imaginat que arribessin de preus, doncs els preus de la construcció i tothom puja preus. El ciment puja, el ferro puja. Però si recordem...
Sí, les bombolles, el 2013 no n'hi havia un.
Exactament. Per tant, quan no es construeix res, que les constructores acaben tancant quasi totes, menys les més fortes, doncs, perquè la bombolla immobiliària explota, com ha passat moltes vegades, i és cíclic. Pues dir, al final, si mirem tot l'historial, doncs cada 10, 15 anys, 20 anys, hi ha una bombolla, una explosió de la bombolla immobiliària, i llavors hi ha una crisi, perquè la construcció, si no funciona, et porta una crisi. Hi ha una crisi que afecta directament als comuns, perquè hi ha comuns que no podien ni pagar els sous, i al govern, evidentment, perquè és tal el pilar de la construcció en molts països,
i sobretot al nostre
país, que evidentment et porta a una crisi de construcció, et porta a contaminar tots els altres sectors.
Era el 2013, jo ho he dit alguna vegada.
I deixem parlar Enric, perquè si no sembla que n'estigui.
Deixes?
Acaba i anem a publicitat.
El 2013, a Andorra, es venien pisos 130-140.000 euros.
Sí.
Perquè molta gent, i jo que vinc de la banca, hi havia molta gent que tenia 30-40% per poder... Per què no ho va fer? Per què? Ara sí que volen un pis amb aquest preu. Però jo també m'he trobat, com jo dic jo, molts dels que ens estan escoltant, que li han dit, noi, o baixes un 20 o un 25% al preu del pis, o marxo. Però aviam, aquí no vinc a discutir això. Ara, vull dir, en aquell moment hi havia molta gent que tenia oportunitats a un preu. El que passa és que molta gent també s'ha de dir, van preferir comprar un pis fora d'Andorra, o una vivenda fora d'Andorra. Ara, què passa? Que nosaltres hem de pagar el lloguer d'aquí quan tenen una vivenda fora d'Andorra? Pues igual no, eh?
Anem a publicitat, però t'he de recordar que quan qual una hipoteca hi ha una crisi, el banc no et deixa el paraigües. Et deixa el paraigües quan no plou.
Anem a publicitat i reprenem el tema a la volta amb l'Albert Torres i l'Higini Martínez Illescas.
La tertúlia amb Enric Font Bernat. Som un país de bàsquet.
Bàsquet.
Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Dissabte 13 de desembre a les 9 del vespre, Morabanc Andorra, Coviran Granada.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nogreda, els professionals des de fa més de 50 anys. Fusteria Frealón, innovadors amb la fusta. Fito Vidrier, ho veuràs genial. Express Clima, professionals de les instal·lacions. Xef Amadeo, mig de mar i brases.
Com m'agrada aquest esport. Mai por, el Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira.
93.3.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Torres i l'Higini Martínez Illescas. Bé, estàvem en plena conversa i xerrada doncs, d'aquestes persones doncs, que han tingut una opció d'una hipoteca amb uns anys i amb unes opcions molt bones, quan hi havia la bombolla immobiliària abans que doncs, arribés a 2007-2008 i després hem tingut la posterior a 2013. I han sigut properes les unes i les altres aquesta vegada. Clar, a partir d'aquí hi han hagut algunes oportunitats també, perquè els preus han baixat, perquè això és com deia l'humorista francès, no? Només cal dir que ja no es vengui més perquè la gent no en compri, no? I és el que passa en casos així.
Tu podies posar un pis a venda al preu que fos. No és que era caro, és que no trucava ningú. Ningú! I jo tinc amics que...
Perquè la majoria de gent, com he dit abans, la majoria dels mortals demanem hipoteca. Llavors què passa? Que quan hi ha una crisi, encara que em diguis que el banc no és així, però el banc li costa moltíssim donar una hipoteca en època de crisi. Primer, perquè pots perdre la feina. Segon, perquè els interessos estan moltíssim més alts. Llavors, la gent que pot demanar una hipoteca en època de crisi correspon a un 10% del 100% dels compradors. Llavors, per això són les crisis. O sigui, quan hi ha una crisi, i recordem el 2004 que va ser... L'altre dia veia un reportatge molt interessant... bueno, aquests reportatges podeu veure dels diferents presidents d'Espanya que han hagut, i recordaven la crisi del 2003-2004, que a l'època, crec que no m'equivoco, del Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, no? Que era una crisi que va deixar Zapatero tan brutal per Espanya, perquè hi havia un 10% de dèficit, que van estar a punt d'intervindre Espanya, no sé si us en recordeu.
I tant, que ho va salvar el Rajoy.
Tot aquests tempestes que tenim als països del voltant, sobretot a Espanya en aquest cas, doncs ens afecta el nostre país, Andorra. Vull dir, Andorra viu d'Espanya i de França. Si Espanya va malament, Andorra anirà malament, això és evident. I per cert, que per això són jo estic tan a favor dels acords d'associació amb Europa, perquè no depenguem tant d'aquests dos països. Que tinguem unes portes obertes a Europa, que és l'oportunitat, jo penso, que se'ns brinda després de molts anys, d'aprovar uns acords d'associació que ens aportin noves oportunitats. I un model de país que fa temps que en parlem, que és un model de país que podran les empreses treballar al nostre país i també treballar a altres països de la Unió.
Ara que tocaves el tema d'acord d'associació, per les declaracions del cap de govern, deia que anava potser per una miqueta més llarg del que pensàvem, que si fos mixt, ara veiem com acaba la cosa, si cada, diguem, parlament de cada país tindrà que aprovar-ho i si es posen d'acord o no, o sigui que aquí la pel·lícula pot ser molt llarga a nivell de capítols encara.
Mira, l'acord d'associació se'n va començar a parlar el 2011, quan va entrar el Toni Martí, 2011-2012, d'això fa 8, 16...
Jo penso que, penso que el Jaume Bartomeu va començar,
sí,
amb les coses.
Sí, però
no s'ha de treure mèrits al cap de govern Jaume Bartomeu.
Però, sí, va començar, és veritat. Però el Toni Martí es va comprometre a fer un referèndum i tot això. Ha passat 14 anys o menys i això està, pues, no diré com estava, està avançat, però 14 anys.
Però jo penso que el compromís ve del cap de govern actual, del Xavier Espot, i crec que és a favor d'ell, tinc que dir que per sort serà mixt, perquè si es realitzés un referèndum jo crec que ara mateix el perdria.
I no el farà.
Per això no el farà. Perquè marxar amb tot un bagatge que per mi és molt positiu del cap de govern actual, del Xavier Espot, és un bagatge molt positiu, perquè recordem que tots els caps de govern, al segon mandat, al final del segon mandat, solen ser molt durs. El Toni Martí, que menciona és ara, al final del segon mandat va ser dur per ell, perquè al final és un desgast i també abordes temes que són temes més incòmodos, no? per governar.
Bueno, i va haver-hi el cas BPA, a més, o sigui, per
totalment
afegit, i el senyor Espot, a més, hi ha hagut la pandèmia, o sigui que tot el projecte a l'inici de mandat, sí, que hi havia, pam, tens la pandèmia.
El senyor Espot té pendent també...
No, és que això també passa, eh?
També.
S'ha de comptar, i jo vaig entrar al Combo de Canillo en una situació i de cop, pam, la pandèmia. Bueno, però són coses que poden passar. Però jo crec que si fem d'una manera global el tema de la corrupció, jo no sé, quan s'hagi... tothom ho tingui clar, jo ja m'ho llegiré el que tinc que llegir i a partir d'aquí ja decidiré, no ho sé. Però, a veure, jo crec que aquest país, tornant una miqueta abans, i no, jo no soc banquer, he estat empleat de la banca, a la banca, si hi ha una operació de crèdit avui, demà i demà passat, que s'aguanti, en principi les deixen. Si no s'aguanten, clar que no es deixen. Però pensem una cosa, i ara et faré un exemple. El 2013, una persona que anava allà, que demanava 100.000 euros, 700 euros de lloguer cada mes, amb 700 euros de quota d'hipoteca, hauria tingut un pis. No ho posem tan difícil. El que passa és que el còmode és ara dir ho havia d'haver fet, però no ho vaig fer. I assumir que potser hem fet una inversió fora del nostre país de residència i ara resulta que tenim una casa aquí, allà o en un altre lloc, perquè estem visquent aquí i aquella casa la tenim fora d'Andorra. I aquestos, agents.
No, jo t'ho he dit abans que és molt difícil que et donin un crèdit en època de crisi. Has de quadrar moltes coses com a aportació d'un sou, el sou de la dona... Bueno, has de quadrar moltíssimes coses com perquè un banc que en aquell moment no té molta liquidez, perquè és en l'època de crisi, doncs et concedeix un crèdit. Ho ha de veure molt clar, però bueno, tu has sigut ex-banquer.
I, no, bancari.
Jo entenc que ho defenguis, però en època de crisi és difícil. També és veritat que molta gent ja no vol invertir en totxos, i ara que estan els preus com estan, invertir en totxos, doncs per mi és més perillós ara que, evidentment, que el 2008 o 2009, que era preus molt més assequibles, com deies. No?
Bueno, escolta, ja que parlaves d'acció i liberals i tot això, quina és la perspectiva que teniu d'acció i liberals? Entrant en el tema, perquè al final...
Bueno, fa poc que van estar parlant la Cristina Rico i el Marc Magallón, que són els dos presidents dels dos partits. S'ha fet una federació de partits, que és la que anem junts. Els dos partits continuen existint i al final concorrerem junts a les eleccions generals per el motiu de que tenim la mateixa ideologia i la lògica diu, lo natural diu, que tenim que anar junts.
A fer què? I amb candidat a cap de govern, qui? Pregunto. Si és de xinós de Manol.
No, per això és molt, molt aviat. Jo crec que ha de vindre gent nova, gent amb ganes, gent jove, i que pugui fer política com vam fer nosaltres abans. Nosaltres continuem fent política, però la renovació i la mentalitat que hem dit abans de que tothom ha de fer política aquí a Andorra, els hem d'inculcar als joves perquè es comprometin, doncs, a fer política i a vindre a aquests partits. I jo penso que ara és molt aviat per parlar de candidats, això, perquè saps perfectament que 15 dies abans canvia tot el panorama.
Jo dic això per una raó, perquè a les últimes eleccions generals, clar, el Partit Liberal, en aquest cas el que es va presentar candidat a cap de govern, bueno, clar, és que hi va dir públicament: nosaltres donarem suport a Dia. Llavors, clar, jo pregunto, a l'electorat que havia de votar amb aquesta persona, candidata del Partit Liberal a cap de govern, i diu públicament, i els mitjans de comunicació, que donaran suport a Dea, a l'elector que ha de votar, que vote amb ell o Dea? Pregunto. I això és el que va passar a les últimes eleccions generals.
Amb el Partit Liberal.
Exacte. Sí. Amb el Cabanes.
Sí, amb el Cabanes, sí. Bueno, nosaltres, al final, quan formem acció i marxem del Partit Liberal...
M'he explicat bé, eh?
Sí, sí. Quan nosaltres marxem del Partit de Liberals, érem més o menys la meitat que vam marxar, no va ser estrictament perquè el senyor Cabanes havia guanyat les eleccions primàries. No va ser per això, ja t'ho puc assegurar. O sigui, nosaltres, és veritat que la Judit Pallar es va presentar, el senyor Cabanes es va presentar. El senyor Cabanes representava, doncs, a la política més conservadora, més antiga política de liberals, però al final, quan guanya per un vot, recordem-ho, nosaltres no marxem del partit perquè ha guanyat el senyor Cabanes, ni molt menys. La sensació nostra era per altres motius. Quan tu fas política, si, per almenys per part meva i per part dels meus companys d'acció, quan fas política aquí a Andorra, si veus una toxicitat política per part d'alguns, és quan dius: jo no he vingut, i a més la frase va ser aquesta, jo no he vingut a fer política per fer això. Si quan veus toxicitat política, i toxicitat política jo no la comparteixo, perquè no m'agraden veure coses rares en política, i quan ve coses rares, com els meus companys, no compartim i continuem un partit. Ara bé, quan ja ha passat tota aquesta tempesta i aquesta toxicitat política ja no hi és dintre del Partit Liberals, doncs és el moment de parlar la mateixa ideologia i construir una altra vegada un programa que ajudi el país a tirar endavant.
Del que dius, Higini, fa poques setmanes Virtus Unitas, Claró, Pirata, també un nom de partit que dius, la cosa s'està atomitzant molt amb alguns, algunes ideologies, per dir-ho d'una manera. També aquí l'elector dius, caram, si la cosa, el ventall s'està obrint encara més, serà potser encara no més complicat d'entendre les definicions que volen tenir, doncs, aquests nou partits o aquestes noves formacions. I a partir d'aquí, quins seran les aproximacions o els pactes que hi haurà entre ells? Perquè a partir d'aquí dius, bueno, si la cosa es segmenta encara més, com ho fem després per entendre'ns? Serà complicat.
Bueno, jo puc fer una predicció, no? Jo penso que al final el Partit Socialdemòcrata s'entendrà amb Concòrdia, perquè faran un front comú en quant a enfront de, com d'esquerres. I ho dic perquè hi ha una gran diferència entre ells, que és els acords d'associació que hem parlat abans. Vull dir, el Partit Socialdemòcrata està a favor dels acords d'associació, de fet està amb el pacte d'Estat, i Concorde no hi és. Nosaltres també estem al pacte d'Estat i fem reunions sovint, doncs ens informen de tots els avanços que ha hagut dels acords d'associació. Jo mateix he estat a diverses reunions, però Concorde no hi és, perquè no ha volgut estar en aquell pacte d'Estat. Que segurament són per motius polítics, perquè entenem que ningú pensa que Andorra pot viure d'esquenes a Europa, però ells ho mantenen dient que aquests acords d'associació no són els que nosaltres pensem que s'haurien d'haver fet. Li pots explicar a Concòrdia de que aquells acords d'associació no es podran canviar perquè Europa no t'ho permetrà, però políticament els interessa vendre de que estan en contra. Hi ha molta gent que, com que és molt difícil entendre les acords d'associació, doncs estan en contra. Si no entenc alguna cosa, estic en contra. Doncs al final, resumint, jo penso que es farà un bloc d'esquerres amb el PS Concòrdia i després el bloc centrista, que som els que estem en el Partit Liberal, de natura el Partit Liberal sempre és al centre, per això podem pactar amb esquerra i dreta. Doncs jo crec que es farà un altre bloc que pot ser Liberals, Acció, Ciutadans Compromesos pot encaixar perfectament, Demòcrates pot encaixar també perfectament, doncs per fer una línia continuista de progrés aquí a Andorra, d'una política liberal, perquè tots som liberals, però amb una protecció total de la ciutadania en quant a el que hem parlat abans, de les coses bàsiques, com vivim des d'això, que és veritat que el Partit Liberal, com és Demòcrates, ha fet moltes polítiques que no són liberals, com la congelació dels contractes de lloguer, no? Però jo penso que eren molt necessaris.
Mira, jo et diré un exemple. Fa 2 anys, a Espanya, el Pedro Sánchez, Partit Socialista, el de Podemos, Partit d'Esquerra, van a pujar totes les pensions de jubilació, cobressin el que cobressin, és igual, el percentatge que fos. Andorra, un partit, segons dius tu, de centre-dreta, no va pujar els que tenim, diguem, que ens hem guanyat una pensió una miqueta més elevada que la pensió mínima. No els va pujar. Zero. I en canvi, el Partit Socialista Espanyol i Podemos ho van fer. Llavors, amb algunes polítiques, com en aquest exemple, Andorra se situa a l'esquerra de Podemos i del Partit Socialista Espanyol. És una reflexió constatada, eh? Això no ho dic perquè m'ho he inventat.
Sí, però acabes
és una realitat, eh?
Acabes d'obrir un altre meló, que és el tema de la CAS. El tema de la CAS està pendent, sí, crec, sí, que el Xavier Espot no tindrà temps ja d'abordar-lo, o no sé, ja ho veurem, però és un tema pendent, i la reforma de les cotitzacions i tot s'ha de fer sostenible, i ho han advertit moltes vegades que tenim X temps perquè no serà sostenible. Per tant, si augmentem les pensions, i que crec que s'han d'augmentar les pensions, perquè qualsevol pensió que veus aquí a Andorra que ha cotitzat durant moltíssims anys, igual li dona 700 o 800 euros, que és impossible viure al nostre país. Per tant, sí que s'ha d'abordar aquest tema, però amb unes garanties de sostenibilitat, si no, és molt fàcil pujar les pensions i dir, no, dintre de 6 anys ja no hi haurà cap
aquest problema faria que duri. I el tema de les pensions, a veure, jo pregunto, el tema de les pensions és un problema de l'Estat o és un problema teu durant tot el llarg de la vida? Perquè si és un problema de l'Estat, no cal que estalviem, ens ho gastem tot i l'Estat ens ho resoldrà tot. O no, i anem pensant, a la meva pensió, el dia que sigui gran, què faré? És una altra opció, eh? És un model, eh? Un model és dir, jo m'ho gasto tot el que guanyo avui i ja m'ho farà l'Estat. O vaig fent caixa, vaig fent raconets, pensant que el dia de demà pot ser no serà tan fàcil. Jo he format part, com dic jo, vull dir molts com jo, de dir, no, ens fem un racó, pensem en futur, pensem això. Però és evident que n'hi ha molts altres que... I ara el problema de qui és? De l'Estat o d'ells? D'entrada d'ells.
És evident que l'últim valedor de les pensions i de la casa és l'Estat, vull dir, en qualsevol país. Llavors, és evident que l'Estat haurà de respondre, per tant, quan diem de pujar les pensions, que un govern pugi les pensions, doncs ha de presentar un pla estratègic i sostenible amb el temps. Si no, que algú vingui un govern aquí a Andorra, pugi les pensions sense cap pla estratègic de que allò pot funcionar, doncs a mi no em val.
Jo el que t'he dit és depèn de l'IPC. Jo te parlava de l'IPC, no parlava de pujar les pensions. Però també et diré una cosa. Hi ha gent que avui cobren pensions o voldrien cobrar pensions que potser que gairebé no els han cobrat de salari. Bueno, no sé.
Sí, hi ha molt...
I ja no entrem amb què farem amb la CAS, perquè és que aquí ja no em vol sentir parlar de ningú. S'ha de pujar les cotitzacions? Això és de calaix. Vaja, és que no hi ha secrets, eh? Paguem el 22. Potser s'han de pagar el 26. No em vol sentir parlar de ningú? No, segur que no. Ara, no t'ho discutirà ningú, tampoc.
Però això és tan sensible quan parlem alguns partits d'aquí a Andorra.
No és un problema de partits, és un problema d'objectivitat.
Però hi ha partits que parlen de tallar tota la inversió estrangera de cop i és un tema molt sensible perquè d'aquí també venen la gran part d'ingressos que ha pogut sostindre el nostre benestar, no? I el nostre zona de confort que tenim a Andorra. Per tant, quan sembla molt populista que un partit ho ha dit al Consell General de que s'ha de tallar de cop en concret ho ha dit Concòrdia, que s'ha de tallar de cop l'emissió estrangera. Anem al tàndom això, perquè s'ha de ser prudents i s'ha de saber que molta sostenibilitat que té el govern en fer els pressupostos ve d'aquesta inversió estrangera.
Sí, no serà
una quarantena o 50 milions.
S'ha de ser prudent.
40 o 50 milions.
Per això dic, s'ha de
ser prudent. Correcte, tenim que ser prudents i veiem com quina direcció agafem. I Gina Martínez Llesques, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies.
Et desitjo passar unes molt bones festes nadalenques i de sortir d'entre d'any.
Bon Nadal a tots i bones festes. Jo m'he menjat quasi tota la pizza.
I et dic fins al 2026, que estem a la cantonada.
Doncs 2026 ens tornem a veure.
I tant.
Ja faré 60 anys l'any que ve, vull dir que...
Encara que t'he de jubilar-te. Albert Torres, moltes gràcies per vingut avui també, i també et desitjo unes molt bones festes de l'any, que és una bona sortida entre l'any, i et dic que ens veiem el 2026 també.
Gràcies per convidar-me i que vagi bé les festes de Nadal i l'any nou per tothom.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.